I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness, but I don't know.
Vinga, avui ens acompanya una de les veus més destacades en divulgació i pensament crític, periodista i creadora de contingut, a Rocío Vidal, coneguda com la gata de Schrödinger. S'ha fet un nom a YouTube i a les xarxes socials analitzant pseudociències, desinformació i també els mecanismes mediàtics que hi ha darrere de molts discursos. Una mena de crítica i sovint incòmoda, però molt necessària en un ecosistema digital cada vegada més saturat de soroll. Què tal, Rocío, com estàs?
Molt bé, un plaer.
Quan altres és més gran. Escolta, m'agradaria començar una miqueta fort, no? Perquè tu et dediques bàsicament a dir-li a molta gent que està equivocada. Això es porta bé?
Bueno. No sé jo. Tampoc és pensar, diguem, pensar, no? Que tots necessitem una mica de pensament crític i jo crec que l'objectiu sempre és aquest, que tot el món, una incluïda, siga, sempre pensem una miqueta més.
Clar, en aquest sentit, tu tens la sensació que internet està més ple de desinformació que mai o només ara que som més conscients d'això?
No, està més ple de desinformació, de sobreinformació i som menys capaços que mai, jo crec, que de poder fer com un filtre, no? Del que és realitat i que no és realitat, del que és veritat o que és mera opinió. I a més ara amb la IA i tot el que suposa i un panorama també ideològic i polític super radicalitzat, no? Polaritzat, és un calde de cultiu complicat.
Claro. Tu tens molts de vídeos a YouTube analitzant pseudociències, però ara últimament també hi ha tot aquest moviment dels criptobros i tot això, no? Que cada vegada està en auge. I hi ha moments que penses que això és impossible de combatre?
Sí, realment sí, perquè pensa que aquestes coses van molt amb la identitat de les persones, no? En aquest cas, i en aquest cas d'aquest home, no? Que tenen aquest pensament. Jo sé que una persona que ja ha conformat la seva identitat amb aquestes coses és molt difícil canviar d'opinió. Però és veritat que també hi ha molta gent jove, molts xavals, no? que encara estan a temps de veure l'altra part, no? De veure els perills, de veure per què és un discurs o una vida, no? Una identitat que no funciona a la llarga. I jo crec que és per a aquesta gent, no? Que valen els vídeos o que val la informació per a evitar, no? Un mal més gran.
Clar, en aquest sentit, Rocío, no sé què penses de les notícies que rebem últimament, de que hi ha països, Espanya incluït, que volen, restringir l'ús de xarxes socials a menors de certa edat.
Tinc dubtes, la veritat, perquè en un món ideal no faria falta, no? Realment el que hi ha que fer és un ecosistema que no siga tan agressiu per als joves. Però a la pràctica, sent realistes, quan més tard millor. I, òbviament, no? una vegada ja tens, en aquest cas, no? Uns anys, ja pots entrar. Però és veritat que quan més jove, més vulnerable ets i també menys capacitat per a enfrontar-te, no? A tota aquesta oleada loca de les xarxes socials. O sigui que en un món ideal no faria falta aquestes lleis, però sí que és veritat que com estan les coses, és necessari.
Clar. Pot ser també les fonts, no? Per exemple, les xarxes socials amplifiquen més el contingut, el contingut rigorós que el que genera conflicte, no?
Sí, totalment, perquè al final la viralitat té a veure amb les emocions també, no? I quan una cosa, quan més surrealista, boja, etcètera, més capta la teua atenció i més probable és que el facis viral per la sorpresa, a lo millor només per això, no? Però un contingut rigorós, més pausat, no? Més tranquil i més profund, pues ara mateix en com estan els algoritmes no el facilita, clar.
Clar. Escolta, estan parlant de xarxes socials, però també hi ha els mitjans de comunicació tradicional, tant televisió, ràdio o premsa escrita. Tu creus que hi ha una certa equidistància mal entesa en algun mitjans? Vull dir, allò que de donar veu a totes les opinions.
Sí, és supercomú. De fet, clar, a mi m'han oferit en multitud d'ocasions, no? Anar a una televisió a posar-me enfront d'un terraplanista, saps?
Claro.
Coses així. O,
ho has fet, de
que és
de
més
fet,
ofensiu, no? Algun company físic, no? És com si debatiràs amb un terraplanista o amb una persona que no creu, o els companys metges, no? No creu en les vacunes. I ja, però aquesta persona quina formació té? Vídeos de YouTube és la seva formació, no? Mm. Vull dir, al final és una fal·làcia, no? De la falsa equidistància, i el que provoca és, jo crec que pues, un xoc informatiu també a l'espectador, perquè a televisió i realment aquest tipus de debates no busquen la veritat, sinó busquen pues, el show, realment, no? Doncs no sol ser molt útil. És complicat, no? Saber quan sí que debatir algunes coses i quan no, però bueno, ahí està la cosa.
Claro. En aquest sentit, Rocío, no sé per què creus tu que la pseudociència funciona tan bé en societat amb accés a la informació. No sé si és només un tema d'ignorància o hi ha altres factors.
Hi ha molts factors. Jo crec que el més important, jo crec que seria que al final pues, l'ésser humà ha de conviure amb la incertesa, i la incertesa moltes vegades és molt incòmoda, i ho hem vist, per exemple, no? En l'època de Covid, quan encara no sabíem res, ja tots els negacionistes i tots els conspiracionistes ja tenien totes les respostes. Això és una conspiració de tal, per tal, de les vacunes, del 5G, de etc., un pla mundial, una pandèmia, etc. Clar, una resposta, encara que siga errada, és molt més que una incertesa. Molt millor, vull dir, siga que moltes vegades tirem per a les pseudociències perquè la realitat, per exemple, en la salut, no? És molt més complicada. Moltes vegades no tens una resposta clara a què te passa, a quin és el teu problema de salut. Ve una persona, un guru d'aquestos, no? I et diu, jo amb un reiki, unes energies, t'equilibraré tot de nou. Home, doncs ja és una resposta a un tema que no tenia resposta, que és una resposta errada i a la llarga no et farà bé, no? Però és molt complicat, hi ha molta gent molt vulnerable, en situacions molt vulnerables, que per això cauen, no? En aquestes circumstàncies. Tots podríem caure en sectes, en pseudociències i en aquests gurús en una situació de vulnerabilitat.
Clar, de fet, me'n recordo el debat aquest que vas tenir amb en Santa Olalla i els terraplanistes, no? I sí, que deien que a l'equació d'Einstein li faltava una lletra o alguna cosa així.
Sí.
I es queden tan amples.
Sí, clar, sí, però és que també t'he dit que és que com estan acostumats a no tindre que respondre, o sigui, a justificar molt les seues afirmacions, quan de sobte s'enfronten, no?, a un físic com Javi que les deia, però on es posa aquesta nova lletra? I si poses una lletra a un costat de l'equació, has de posar una altra lletra per equilibrar a un altre costat, no? O sigui, tal, i l'altre, no, és aquesta lletra i ja està. O sigui, que realment a vegades enfrontar amb aquestes persones que estan superacostumats, no?, a fer clips viral d'un minut.
Exacte.
Sense res darrere, pues també és útil. Bueno, deixem-ho en dubte.
És que respecte a això, no?, nosaltres estem parlant i tu en tots els teus vídeos parles del pensament crític, però creu realment que la gent vol qüestionar-se coses? Perquè a vegades és més còmode, pues, mira, creure'm això i estic més content.
Sí, totalment. Si és que l'objectiu d'aquests encontres, no?, aquests debates, no és fer-li canviar d'opinió a,
no,
en aquest cas, no?, a Carles Torà. És que la gent que estava a tope, no?, fan d'aquest home, que compartia els seus vídeos, que deia, oh, que crac, tal, no sé què, es doni compte, no?, de la realitat darrere, i que sí, pot ser un meme i pot fer gràcia, però més allà, pues, evidentment no hi ha res darrere.
No hi ha absolutament res. També trobes que hi ha una crisi de confiança en el coneixement expert? El que dèiem de, no?, que pot ser coneixements que ens són tan llunyans que desconfiem de la font, d'un metge que ens diu pues, alguna cosa.
No diria crisi, perquè això és com molt gran i jo crec que és molt minoritari. El que passa és que fa molt de soroll. Mm. Jo crec que avui dia, i de fet, quan veus els estudis, no?, que fan a la població i tal, la ciència, els metges, tot això, té molta confiança de la població. Però sí que és veritat que amb les xarxes socials tantes veus dient coses molt distintes, és normal tindre dubtes i preguntar-te coses, però per això està també en el nostre poder, no?, les nostres ferramentes, de dir, està molt bé preguntar-se tot, a mi m'encanta, està molt bé preguntar-se si la Terra és rodona o no és rodona, si és plana o no és plana, però aquest camí del coneixement ha de ser constructiu i ha de ser útil, no? I està molt bé fer-se preguntes, però després si vas a un vídeo de YouTube i et creues el primer que te diu una persona que no té formació, pues ahí estem, no? Estem tomant el camí equivocat, per això te dic,
Claro.
no?
De fet, seguir amb el tema de la medicina, i abans que parlaves de la pandèmia, hi va haver veus dins de la medicina, no? Metges, inclús, que eren antivacunes. De fet, nosaltres aquí a Formentera vam tenir un exemple d'un metge que va ser retirat del càrrec de metge.
Sí.
Però, clar, les persones que potser desconfiaven amb aquestes vacunes i veus dins el sector sanitari, pues, donen suport a aquesta idea, clar, això crea un conflicte.
Totalment. Sí, de fet, o sigui, el debat dintre de la comunitat científica és superconstructiu, vull dir, dins d'uns paràmetres de la honestitat, no? I de l'evidència científica. Però és veritat que en qualsevol lloc també hi ha pues, metges científics que aniran a la contrària per motius molt diferents. O sigui, hi ha també com el mal del Premi Nobel, que es diu, no? Que molts premis Nobel són antivacunes, són anti canvi climàtic, però és que, clar, quan mires, no? És que les persones són complicades i tenim moltes motivacions diferents, no? O sigui, que és evident que és molt mínim el percentatge, però clar, com he dit abans, fa molt de soroll també, clar.
Claro. Tornant una miqueta al teu contingut, on poses el límit entre ser contundent i no alimentar més soroll? Suposo que no és fàcil.
Molt bona pregunta, perquè és un debat constant dia a dia, perquè clar, o sea, jo estic presenciant moltes coses tots els dies, no? Moltes afirmacions surrealistes i a vegades dic, ostres, què faig? Això, no? Val la pena desmuntar-ho, no val la pena? Arriba un punt que és quan jo veig que alguna cosa té molta visibilitat ja per se, jo no l'estic donant un altaveu, el que estic és, bueno, plantant cara, no? Per exemple, jo que sé, l'últim vídeo que vaig fer d'uns tios que deien que les dones de 38 anys no servien per a res,
Ah, sí.
el podcast té mig milió de
Sí,
seguidors, o
sí,
sigui,
sí.
no, o sigui, és una barbaritat. No és que jo estigui donant veu a res, sinó estic dient, oye, aquesta realitat existeix, i com realitat, realment, ara mateix estem també en bombolles, perquè, clar, jo mateix arribaria per motius normals a un podcast d'aquest tipus, perquè
Claro.
no sóc el target. Però està bé saber que hi ha aquests discursos tan nocius, clar.
Claro. I de fet això tu, bueno, a vegades ha tingut polèmica perquè al final li treus el vel, no, a molts de problemes i a moltes comptes que potser són, bueno, que tenen molts de seguidors, molta gent que creu en
Sí,
elles.
sí.
Això a nivell personal com ho portes?
Bueno, bé, o sigui, millor que fa uns anys. O sigui,
Claro.
al final ja m'he acostumat i jo ja sé que si tu toques temes que donen a la identitat de les persones, no? Que molta gent conforma la seva identitat amb aquests gurús i amb aquests influencers i amb aquests missatges, no? Jo sé que la resposta va ser frontal i moltes vegades molt agressiva, no? A més, quan tractes temes pues, de masculinitat, no? En aquest cas que t'he dit, el públic és molt agressiu cap a les dones, o sigui, que jo ja sé que això passarà. Més enllà d'allò, jo sé que realment insulten a la imatge que tenen de mi a l'internet, no a mi com a persona, perquè no, ningú em conec, no? O sigui, que no m'afecta més enllà de ser complicat, no? Evidentment, i hostil entrar a les xarxes socials i veure
Sí.
pues, aquestes coses. No és agradable per a ningú, però bueno, és part de la feina.
De fet, moltes vegades desemmascares, no? La gent que t'envia comentaris
Sí,
a l'Instagram.
em fa
Em
gràcia,
sembla bé,
sí.
em sembla bé. Escolta, Rocío, ara mateix, en el panorama, quins serien bueno, les teories de conspiració, seus de ciències o estafes que veus més preocupants?
Sí, pues mira, en la línia precisament jo crec que en quant a discursos nocius sense evidència científica, és tot el tema de les noves masculinitats amb tot el discurs en contra de les dones, de si el valor sexual de les dones, de si hi ha una biologia darrere no, del sistema tradicional de què és ser home i què és ser dona, i per això les dones tenim que estar en la cuina, això és el resum.
Sí.
Això em sembla molt nociu. També de cara a les pseudociències i tal, jo crec que ara és molt pues, molt coneguda, tot el tema de que ens estan fumigant, no?
Ai,
Amb
sí, però
tòxics, tot
això és molt
això.
vell ja, eh? Però segueix.
Sí. És molt interessant, eh? És molt
Sí.
interessant d'analitzar què hi ha darrere i tot això. I sí, bueno, i les conspiracions, pues, com sempre, no? Pues, la Terra plana té molt d'èxit, tot encara, no? Encara que no la veiem. I totes les conspiracions que realment... clar, perquè una conspiració pot tindre una base de realitat. Jo sempre ho dic i, de fet, tinc vídeos en el meu canal, com, per exemple, el cas Epstein, no? És un cas clar com realment algunes coses que es diuen de les esferes de poder tenen certa realitat. O sigui, una conspiració és com una història i es torna evidència quan té proves, no? Però això no lleva, no, la història que hi ha darrere. O sigui, que jo crec que estem molt, molt, molt convuls en quant a pseudociències, de la salut, evidentment, no? El tema de, no, la medicina no funciona, la quimioteràpia no funciona. Això és molt perillós, clar, perquè això atenta directament a la vida de les persones.
Completament. I en aquest sentit, Rocío, no sé si hi ha hagut alguna vegada que has estudiat algun tema per fer un dels teus vídeos de divulgació i t'hagi canviat l'opinió.
Pues jo crec que sí. O sigui, mira, el tema de les conspiracions, ja t'ho dic, quan estàs llegint algunes coses te'n dones comptes de que hi ha base de realitat i que tampoc hi ha que ser super naïf de dir, no, és que el món és perfecte i transparent. Home, pues no, òbviament. Així que aquesta part de les conspiracions a mi sí que, pues com a història, m'agrada analitzar i veure què hi ha darrere. Uf, temes de... Uf, mira, el que em fa és entendre moltes coses. Per exemple, jo fa uns mesos vaig fer una investigació des de dins de la comunitat NoFap. No sé si et sona.
Em sona, sí, sí, sí,
sí.
Sí.
Bueno, que no, pues, com a home, pues, la masturbació està
Exactament.
Completament prohibida. Perquè no et fa home, perquè... I clar, hi ha molta espiritualitat i pseudociència aplicada, no? Perquè diuen que la testosterona baixa, bueno, un munt de coses que no estan comprovades científicament. Però quan poses dins de la situació i veues, no els gurus, que els gurus evidentment són interessats, sinó la gent que està pagant per això, són homes que tenen molts problemes i han tingut molts problemes d'addicció al porno, d'addicció a la masturbació, etc. O sigui, quan te poses dins de les situacions, veus que hi ha víctimes, o sigui, que són persones que tenen problemes i que acudeixen a situacions desesperades i darrere del meme, no?, de que veus els vídeos de comunitat no ho fa perquè la masturbació i no et fa home, tal, et fa com curiositat, però després hi ha una realitat molt, molt complicada darrere, saps?, de moltes víctimes d'aquesta situació.
De fet, en moltes sectes no s'aprofiten de gent vulnerable, en
sí.
molts de sentits.
Sí, totalment. O sigui, és la motivació principal. Al final, una secta, una organització coercitiva... jo vaig estar en la cienciologia també,
sí,
en les primeres
una molt
fases.
Famosa.
Clar, i de fet, és que te diuen això, en plan, és que t'anem a ajudar, és que tens molt potencial, és que amb nosaltres arribaràs al teu potencial màxim, tal. O sigui, te venen una història que si estàs en un moment de vulnerabilitat en la teua vida, és molt fàcil que digues, ostres, serà aquesta la resposta que necessite, no? Perquè estic perduda. I és molt complicat.
Claro.
I per això és important també donar la informació necessària, clar.
Rocío, ja sí que per acabar, hem parlat de xarxes socials, hem parlat de mitjans de comunicació tradicional. Tu ara mateix estàs més enfocada en les xarxes socials, encara que crec que col·labores, no?, amb alguna empremta. Però t'has sentit pressionada per baixar el to alguna vegada?
Clar, a televisió sí, faig col·laboracions, evidentment has d'adaptar-te, no?, al programa i a la situació en la que estés. Jo crec que sóc una persona superprivilegiada perquè, com has dit, el 90% de la meva feina és jo mime conmigo. O sigui, jo sóc la persona que em posa els límits i això també és complicat, clar, perquè has de mirar molt bé qui és el to, o sea, qual és el to, com fer-ho de la millor manera, no? Però és un privilegi que no està pagat, o sigui, perquè jo al final dic tot el que vull, els filtres són mateixos de la meva moral, no? O del meu sistema de
valors.
Exacte,
tu poses el límit.
Més, clar, per poder dormir tranquil·la per les nits i saber que la meva feina és completament honesta. Més enllà d'això, la persona que està a les xarxes socials sóc jo, o sigui, sí.
Totalment. Rocío Vidal, pues, que sigui així, segueixi durant molt de temps... la gata de Rödinger. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Un plaer.
A vosaltres, un plaer. Gràcies.